COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El programa d'avui porta per títol Willkommen Ter Stegen. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies, Joan. Què tal? Bona tarda.
Albert Díez, hola, bona tarda.
No hi ha com dominar llengües, Llori, feia dies que no et veia. Bona tarda, com estàs?
Encantat de veure't, Albert.
Igual.
L'Andreu Quesada està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
L'Institut Capilar Sant Antoine de París patrocina aquest espai. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5.
El Barceloneta guanya el 9è títol de Lliga consecutiu. El conjunt mariner ha superat el Terrassa a la final per 3 victòries a 0 i ja prepara la final a 6 de la Lliga de Campions de Waterpolo.
Top 4.
Josep Vives, el president de la Bruixa d'Or Manresa, anuncia que l'equip pot desaparèixer si no aconsegueix 600.000 euros per estar al dia de pagaments a 15 de juny.
Top 3.
Continua el ball de noms per la banqueta de l'Espanyol. Ara qui guanya pes és Sergio González, el tècnic del filial. A tot això, el club ha fet oficial que no renova Capdevila i Simao.
Top 2.
Eusebio Sacristán dona el sí a continuar una temporada més a la banqueta del Barça B. Ha estat després de la victòria a la final de la Copa Catalunya.
Top número 1.
I Marc-André Ter Stegen, porter alemany, 22 anys, és el primer fitxatge del Barça per la temporada vinent. Fa uns minuts l'han presentat. Arriba a canvi de 12 milions d'euros. Signa per 5 temporades amb una clàusula de 80 milions.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio ens espera Xus Martín, el tècnic del Barceloneta de Waterpolo. I parlarem amb el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, per saber com pot afectar el Barça el funcionament dels horaris dels partits la temporada vinent i intentar saber també quan començarà el nou curs futbolístic.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa, Ritme per a Cafè, són el Gustavo Carrizo i el periodista de l'esportiu, Ferran Correas.
La pregunta a Esports Cope.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, avui preguntem per la porteria del Barça. Presentat Ter Stegen, renovat Masip, a qui voleu com a segon porter del conjunt blaugrana? Per exemple, la Sonia Leal vol el Pepe Reina, el Juanjo Almansa, el Willy Caballero, el Manuel Guerrero aposta per Courtois i l'Àlex Mirón per Asenjo. Ja escolteu que hi ha una mica de tot, molta barreja. I tu, si tu què opines? facebook.com/esportscopecatalunya i a Twitter @esportscope. Recorda, entre totes les respostes de la setmana, totes les respostes, sortegem un pack de 4 entrades pel Camp Nou Experience, és a dir, per visitar un museu i alguna de les instal·lacions del primer equip del Barça, com per exemple el vestidor. Recorda, opinar té premi aquí a Esportscope. El Llori, tot teu.
Gràcies, Albert.
Frena la caída del cabello y recupera el que tenías. En Instituto Capilar San Antoine, desde hace más de 50 años, tienen la mejor solución. Instituto Capilar San Antoine de París, en Plaza Universitat en Barcelona. 93-317-6347. Llámales. La primera visita es gratuita. 93-317-6347.
3 i 18 minuts de la tarda, la pilota, que avui està a les mans de Ter Stegen, ja roda Esports Cope.
Este año con el verano fantástico de viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Pásame la segueta!
Así es como la llamas tú, que eres un profesional. El resto de los mortales diríamos...
¡Pásame eso que corta!
En los detalles está la calidad. Por eso te quedas con el nuevo Renault Kangoo Combi desde 8.900 euros. Plan PIBE 4 incluido. Máxima calidad y nuevo diseño. Oferta RC y Bank. Transporte e impuestos no incluidos.
Elige calidad Renault.
Con el verano fantástico de viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Reservando hasta el 31 de mayo, hasta un 50% de descuento. Niños y comidas gratis y pago en 10 meses. Verano fantástico con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Que tengo que volver a pagar la reparación?
Ahí está Legalitas.
Creo que mi hijo está sufriendo acoso escolar.
Ahí está Legalitas.
Llama al 902 900 500. Porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Ja tenim aquí a Ter Stegen, el substitut de Valdés. Ja sé que els fitxatges no són de ningú en concret, que tots són del Barça, però algunes incorporacions porten molt marcades l'autoria, i la de Ter Stegen porta el segell de Zubizarreta. El Barça el segueix des de fa molt de temps, hi ha molts informes al calaix, molts vídeos, hi ha hagut temps per madurar i prendre la decisió, i qui la pren és un porter, és un especialista en la matèria. Es podria haver optat per un porter més fet, més consagrat, però no, s'aposta per un porter jove, amb molt de marge per créixer. Aquí sí que no es podrà acusar a Zubizarreta de no haver-se mullat. Jo no us enganyaré, no l'he vist jugar el suficient per emetre d'entrada un judici sobre el futbolista, però en aquesta aposta, en aquesta en concret, confio en el criteri de Zubi.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
André Ter Stegen ja és el nou porter del Barça, assignat avui mateix per 5 temporades, ha costat 12 milions d'euros i la clàusula és de 80. Ha començat fa aproximadament 50 minuts la presentació a l'Auditori 1899, a les instal·lacions del Camp Nou, i a aquesta hora de la tarda, a les 3 i 21 minuts, aquesta presentació continua. Allà hi tenim l'Helena Condis. Helena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Això està en marxa encara, eh?
Sí, encara està en marxa. Estan fent una pregunta a Ter Stegen, que de moment el que ha dit és que arribar al Barça és el repte personal més gran de la seva carrera, que ho donarà tot pel club, que el Barça des del principi va ser la seva primera opció, que quan va saber l'interès del Barça se li va dibuixar un somriure molt segur de si mateix, l'estem veient, ha dit que es vol imposar a la por titular, que sent que és el seu lloc i que ho pot donar tot, que vol aconseguir molts èxits, que demà es reunirà amb Luis Enrique, que està molt il·lusionat de formar part d'aquest vestuari, on ja més he dit el millor del món. No vol entrar en comparacions amb Víctor Valdés, l'ha elogiat, però per ell el seu referent és Oliver Kahn. I aquestes eren les primeres paraules en castellà de Ter Stegen, que encara està fent classes per aprendre i perfeccionar el seu castellà i català, com deia.
És important per a mi, hablo en espanyol. Muchas gracias por el recibimiento tan cordial. Me alegro mucho de estar aquí y espero tener éxito con el Barça.
Se li agraeix l'esforç de dirigir en castellà aquestes primeres paraules a Ter Stegen. Al seu costat, a la seva esquerra, Jordi Mestre, el vicepresident esportiu del Barça, i a l'esquerra de Jordi Mestre, el director esportiu Andoni Zubizarreta. Què és el més destacat del que ha dit Andoni Zubizarreta aquest matí, Helena, quan em fa la sensació, crec que acaba ara mateix la presentació de Ter Stegen, no?
Ara mateix acaba la presentació, s'aixequen Andoni Zubizarreta, Jordi Mestre, Ter Stegen, que es fa fotografies amb un quadre on li donen la benvinguda a Ter Stegen, benvingut al Barça, tots els fotògrafs fent-li fotografies, també hi ha la seva parella que l'ha acompanyat avui en vol des d'Alemanya per estar aquí, per estar al costat de Ter Stegen, que a més, Joan, una curiositat, l'hem vist quan ha saltat al camp vestit ja amb l'uniforme del Barça, sense dorsal, que ell ha dit que no tenia preferència, l'hem vist ja fent tocs amb la pilota amb els peus i hem vist el bon joc de peus del que destacava Zubizarreta i els informes als quals ha pogut accedir a Sports Cope sobre el porter alemany de 22 anys.
Tiene un muy buen uno contra uno, un portero que se relaciona muy bien con la línea defensiva cuando su equipo juega alto en la presión, que es una de las características importantes de nuestro equipo. Desde ese punto de vista, su relación con la línea es muy buena. Es un portero que tiene un margen de mejora importante, porque en el fondo todos siempre tenemos algo para poder mejorar en nuestro tiempo. Y también es un portero que juega muy bien con los pies y hace lo demás. No, hace todo lo anterior y además juega muy bien con los pies.
Un Zubizarreta que a més ha dit que era una aposta seva, que el van veure a la temporada 2010-2011, no ha volgut respondre a preguntes que no es referissin a Ter Stegen, perquè deia Zubizarreta, avui és el dia de Ter Stegen, que com escoltàvem, ha destacat les seves qualitats i també ha volgut tenir un reconeixement a Zubizarreta per Víctor Valdés per tot el que ha portat, per tot el que ha donat al Barça.
Sí, a Zubizarreta li han fet preguntes sobre temes que no tenien a veure amb Ter Stegen, les paraules de Luis Enrique d'ahir sobre Xavi, li han preguntat per d'altres porters, però és veritat que Zubizarreta avui només ha volgut parlar del nou porter del Barça, de Marc-André Ter Stegen. Alguna cosa més des de l'auditori, Helena?
Doncs no, que ara se'n va Ter Stegen, que espera poder-se reunir demà mateix amb el tècnic Luis Enrique per parlar doncs del seu paper a la porteria del Barça i per parlar doncs d'aquest nou projecte del Barça que vol construir Luis Enrique, també molt il·lusionat el jove porter de 22 anys que arriba després d'estar tota la seva carrera al Borussia Mönchengladbach i que escull el Barça com a la seva única opció per tot el que representa el Barça, per tot el que representa aquest club del món.
Molt bé. Helena, gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Ter Stegen a les xarxes socials aquest matí al seu Facebook publicant una foto seva a l'avió que li portava des de Düsseldorf cap a Barcelona. La seva imatge a l'avió ha arribat a l'instant a qualsevol racó del món, per tant els diaris esportius s'estalvien l'anar ahir a Alemanya, dormir allà a un hotel, agafar dos bitllets d'avió pel periodista o el fotoperiodista, fer un espectacular reportatge i aconseguir una entrevista a l'avió. Ara no. La crisi i els mètodes de treball han impossibilitat que es facin aquests seguiments. A més, el club posa unes clàusules que et prohibeixen fer entrevistes abans de la presentació. I després, tampoc. La primera i única serà a la televisió oficial del club aquesta mateixa tarda. Aquest matí m'he trobat al metro un company d'aquest gremi i hem parlat de la crisi que es viu hores d'ara. És impossible cobrir segons quines coses i, a més, ja t'ho trobes a la xarxa. I si observes, ja és molt complicat veure gent llegint el diari al transport públic. La majoria mira el mòbil i el mòbil ja pot veure la imatge que acaba de penjar el propi protagonista a l'avió. Des d'aquí, un homenatge als fotoperiodistes.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Can't keep my feet on the ground. Can't keep me down. Someone help me find
the... Doncs ja tenim aquí a Ter Stegen, tenim també a Masip, a Jordi Masip, que acaba d'ampliar contracte amb el Barça. Està també Oier Olazábal. El Barça encara no ha informat quins són els seus plans amb ell pel futur, però falta, no es descarta, la possibilitat d'incorporar un porter més. Sonen diversos noms, ha sonat Reina, va sonar en el seu moment, sonen força ara Willy Caballero i sonen també Keylor Navas, el porter del Llevant i que vindria encantat al Barça. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Doncs sí, fonts properes al jugador ens han dit que vindria al Barça encantat, seria la seva prioritat. Sap que el club blaugrana busca un segon porter, però encara no s'haurien posat en contacte directament. L'arribada de Luis Enrique podria començar a perfilar totes aquestes incògnites. També ens han dit que és un any atípic. Hi ha 6 clubs entre Espanya, Anglaterra i Portugal que busquen porters. 5 d'aquests equips juguen la Champions i un l'Europa League. Keylor Navas és costarriquen, té 27 anys, internacional amb Costa Rica, porta 3 grans temporades al Llevant, li queda una, però podria forçar la seva sortida en busca de nous reptes.
I vindria encantat al Barça, repeteixo. Gràcies, Anaïs.
De res.
I 28 minuts de la tarda, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Deixem la porteria i sentim ara unes manifestacions del jugador del Barça, Jordi Alba, que ha parlat a Madrid de les últimes declaracions de Leo Messi. En parlarem després al debat, on Messi deia que quan no el volguessin aquí al Barcelona, marxaria. Això ha dit Alba.
No dijo ninguna mentira, yo también pienso igual, en el sentido de que cuando en un sitio no te quieren, pues la verdad que no está a gusto. Pero bueno, yo creo que la afición del Barcelona, todos los culés lo quieren, están deseando pues que siga muchos años en el Barcelona. Leo pues está encantado de estar en Barcelona y estoy seguro que no lo dijo con ninguna maldad, sino son expresiones suyas y al final es el que manda.
I Alba també ha parlat de Xavi, que ahir Luis Enrique no va estar molt convincent, molt contundent al parlar del seu paper, la propera temporada al Barça. Aquesta és l'opinió d'Alba.
Yo creo que Xavi tiene todos los respetos tanto de Luis Enrique como todos los culés y todo el mundo del fútbol. Hay que preguntárselo a Luis Enrique, pero en ningún momento creo que él haya dicho en sentido negativo, sino al contrario, ¿no? Yo creo que para Luis Enrique Xavi es un jugador muy importante en el Barcelona y espero que esté muchos años en el club con nosotros.
de Leo Messi, de Xavi, de Luis Enrique, de Ter Stegen, en parlem d'aquí uns minuts al debat, avui amb Gustavo Carrizo i amb Ferran Correas, però abans s'ha acabat la Lliga i ens preguntem ja quan començarà la propera, entre d'altres coses. Tenim comunicació a aquesta hora aquí a Sportscopia amb el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas. Presidente, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por atendernos, que sabemos que tiene una agenda apretadísima,
De nada.
Bueno, después de la reunión de ayer, ¿queda ya bastante perfilado el calendario de la próxima temporada?
Bueno, todavía tenemos pendiente el inicio de la competición, ¿no? Que es lo que no hubo un acuerdo en la Junta de Primera División entre si comenzar el 17 de agosto o el 24.
Porque nos decían que seguramente uno de los problemas estribaba en que si empezaba el 24, uno de los miércoles libres era final de temporada y coincidiría jugar las tres últimas jornadas domingo, miércoles, domingo. No.
Correcto, sí, efectivamente, aquí hay, vamos a ver, como decimos los abogados, dos bienes jurídicos a proteger, ¿no? Uno es la circunstancia del gran número de jugadores internacionales que tienen clubes españoles, en el caso Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, y que puedan jugar semifinales de un Mundial, porque afectaría que terminarían el 13 de julio, y eso hace que, bueno, pues parece razonable que empezara a lo mejor el 17 de agosto, en esa circunstancia no es muy beneficioso para ellos. Y el otro bien, antes que sale el 24 de agosto, es que se nos juntaría la última semana de la competición, es decir, la jornada 36, 37 y 38, a jugarla domingo, miércoles, domingo, ¿no? Y entonces hay un bien jurídico a proteger, sobre todo los clubes que se están jugando los descensos de categoría, que tres partidos en una semana es un tema complicadísimo para aquellos que tienen que los proteger. Entonces ahí está la balanza, ¿no? Vamos a ver si podemos, dentro del calendario, intentar ir a... Se junta que hay mundialito de clubes, se junta que la final de la Champions el 6 de junio no se puede jugar más tarde de final de la Champions, se junta que al ser no año de mundial de competición mundial y europea, la final de la Copa del Rey se le juega un sábado sin competición de liga, pues bueno, se juntan tantas cosas que el año tiene 365 días y 12 meses y mañana no podemos inventarlo, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer.
Es muy complicado, Javier, porque además en la Supercopa de Europa este año, por el día 12 de agosto, y en donde estará seguro el Sevilla y el Madrid o el Atlético de Madrid, ¿no?
Correcto,
con lo cual, claro, también después del 12 de agosto empezar ya 16-17, es muy prematuro. Entonces, ¿tú te decantas más porque comience el 24 quizá o no?
Yo personalmente ya lo dije ayer, pongo una balanza y las dos me preocupan, ¿no? Pero el final de temporada de los clubes que se están jugando una vida, el descenso es una vida económica, es muchísimos millones de euros en una categoría y otro. A mí me parece un bien político importante que debemos intentar proteger. Los otros son éxitos y inicios de competición. Pero vamos a ver, aquí es una votación que ponen los clubes, ¿eh? Y ayer, aunque la mayoría votó 17, no había el quórum suficiente, ¿eh? Porque necesitan dos tercios de los votos para tomar una solución. Vamos a volver a sentarnos, que es lo que voy a hacer con el calendario, y vamos a ver si buscamos otro tipo de opciones que podamos salvaguardar ambos problemas, ¿no? Que es muy complicado, pero vamos a intentarlo.
Muy bien. En cuanto a las franjas horarias de los partidos de la próxima temporada, ¿va a haber alguna novedad importante o todo va a seguir más o menos igual?
Bueno, las franjas horarias, lo que será adelantar el partido del lunes a las 9:45 y ese partido no irá en abierto. El partido en abierto será el sábado a las 10. El resto vamos a seguir con el mismo sistema.
Decíais ayer que seguramente habría algún partido Madrid-Barça en lunes, pero
Madrid,
hoy, por ejemplo...
Barça. Pero no dije que el clásico se jugase...
Uno u otro, pero es complicado también.
Bueno, hay jornadas que en cuartos de final, recordaré que cuando en cuartos de final de Champions los se juegan alternativamente por semanas, si juegan grupos diferentes, ahí quedaría que no habría clubes que bien Barça o Madrid, si han llegado a esas eliminatorias, o incluso Atlético Madrid, no tendrían partido entre semana, podrían jugar el lunes, ¿no? Entonces esas casi las fechas donde podría darse que esos equipos puedan jugar el lunes, ¿no?
¿Y Supercopa de España tiene ya fecha o no?
No, es un torneo de la Federación y todavía no se ha terminado.
Ah, claro.
Pero yo, no sé, se dice que después será, pues yo creo, miércoles 20 de agosto y 27, ¿no? Da la sensación en esas fechas, aunque son jornadas previas de Champions, pues se jugaría a partir de las horas que la UEFA no tiene embargo, que sería, si no recuerdo mal, 10 de la noche.
Porque el problema de la Federación, claro, es otra ventanilla y a mí se me ocurre lo que ha pasado, por ejemplo, este pasado fin de semana con el partido Barça-Atlético-Madrid, que no estaba el presidente de la Federación. Eso se debe arreglar, es decir, el entregar la Copa en los momentos oportunos.
Hombre, sin duda, yo ya lo dije, nosotros hicimos todo lo posible desde el domingo anterior sabiendo que se daba esa circunstancia. Nosotros creíamos desde la Liga que la Copa se tenía que entregar en ese partido, y de hecho pues programamos bastante los horarios de televisión en el sentido de no poner ningún partido después para que tuviese el realce mediático que se merecen los aficionados del FC Barcelona o del Atlético de Madrid, que se hubiesen, disfrutado, ¿no? Porque es verdad que gusta celebrarlo con la afición, pero también tenemos que pensar que aficionados del Atlético de Madrid o del FC Barcelona hay en todo el mundo, y esa sensación que se da en ese momento tener la Copa se disfruta, ¿no? Igual que tendrán este fin de semana. Yo creo que hay que tener. Además, no vamos a repetir esa circunstancia en muchos años, ¿no? Yo creo que se perdió una oportunidad histórica para hacer un evento muy bueno para la Liga, ¿no?
Pues sí. ¿Se sabe ya por qué no fue Villar? Porque yo he escuchado muchas versiones.
Pues no lo sé. A mí se me dicen que es que había pactado con el Atlético de Madrid de no entregar la Copa porque había pocos aficionados del Atlético de Madrid. Pero a mí no me lo consultaron, ¿no? Y no sé si al FC Barcelona tampoco, ¿no?
No.
Que a ver si lo consultaron.
Al Barça le decían, no sé si irá porque está de viaje y tal. No, ah, ya te diré, espérate, en fin.
A nosotros nos dijeron que no les parecía oportuno entregarla y el viernes, eso, antes del sábado, y nos dijeron nada más, ¿no?
¿Sabes cómo se arregla eso? Pues modificar el protocolo y que le entregues tú.
Hombre, pues sí, no, me lo voy a pensar otras veces.
Lo que pasa es que la federación no acepta, ¿no?
Ya, sí, pero lo que no podemos estar en estos juegos de niño, ¿no? Porque esto yo creo que son temas de niño. Creo que lo máximo es del torneo español es un campeonato nacional de liga y que se dé, y lo máximo es entregar una copa en ese momento de euforia de aficionados, los que les toca disfrutar y la tristeza de no, y hay que aprovechar estos momentos, ¿no? Yo creo que las fiestas hay que celebrarse en el momento, ¿no? Que ya ahora va a quedar todo muy descafeinado cuando se entregue la copa, ¿no?
Pues sí. Javier Tebas, presidente de la Liga, le agradezco estos minutos en Sportscope. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, buenas tardes.
Hola, soy Pau Gasol. Quedan 100 días para la Copa del Mundo España 2014. ¿Os lo vais a perder?
Compra ya tu entrada en entradas.com. El mejor baloncesto del mundo está en tus manos.
Ha arribat l'hora d'apostar a Sportscope. Ho fem com cada dia amb els amics de Golden Park. Ja sabeu que Golden és el cor i Park és el cervell, així que es tracta d'apostar amb el cap i de jugar amb el cor. GoldenPark.es, ara ja amb la pàgina web també en català i amb el bonus de benvinguda més senzill del mercat. Amb la teva primera aposta, t'emportes, guanyis o perdis, un bonus de benvinguda de 10 euros i els beneficis que n'obtinguis passen directament al teu saldo. Apostant durant tota la setmana a coses de la final de la Champions. Oli, avui què? A veure.
Sí, per exemple, el primer dia em sembla que vam dir, no, em sembla no, segur, vam dir 90 minuts acabarien empat. Vam dir el dimarts que s'avançaria el Real Madrid al marcador i ahir dimecres dèiem que marcaria en qualsevol moment del partit Cristiano Ronaldo. Avui diem que un home que juga amb el cor, i jo també aposto amb el cor, i que marcarà a qualsevol moment del partit, és David Villa.
David Villa marca a Lisboa, ja va marcar a la final de la Champions de Wembley.
Sí, senyor.
Marca David Villa dissabte a la final, 3,60 per euro apostat.
Molt bé.
Feu les vostres apostes a través de la pàgina web, del mòbil o trucant al telèfon gratuït 800-300-086. GoldenPark.es, esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Vive una experiencia diferente participando en la primera edición de Etiotrail, la primera carrera de trail organizada en Etiopía, en el Parque Nacional Adihata Sala. Tiene tres recorridos de 12, 21 y 42 kilómetros para correr o caminar y disfrutar del paisaje con tu familia. Además, podrás conocer a sus gentes y ayudar al desarrollo económico de sus poblados. Infórmate en etiotrail.com. Etiotrail, un viaje único.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula. Oliveros, què posem avui?
Allà en l'Argentina, per exemple, Gustavo, que se suele pedir un espresso, un cafè solo.
Expreso, café solo, café con leche, cortado. Luego.
Igual que aquí.
Sí, bueno. Sí, sí, lo
mismo. Pensaba que ibas a decir algo extraordinario.
Un cappuccino, se consume mucho.
Bueno, pues un cappuccino, venga.
Cappuccino para Roli.
Un cortado para mí.
Un cortadito para el Gustavo Carrizo, periodista argentí, autor de la magnífica página web El Fútbol al Diván. Y saludem también al Ferran Correas desde el Nou. Ferran, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Te ve de gusto, Natú?
no sé, podamos el gel, la xana i la ventana, però estic tornant de la presentació de Ter Stegen.
Un cafè amb gel, molt bé. Tornes de la presentació de Ter Stegen, que ha acabat fa uns minuts. Et preguntaria per l'aposta d'Andoni Zubizarreta. Ferran, t'agrada?
Vale, jo crec que la porteria del Barça és... Tots sabem que és molt complicada. Era una cosa que la teníem solucionada des de fa uns quants anys gràcies al Valdés. I ara costarà, costarà fer oblidar Víctor Valdés perquè estem davant d'un dels dies del món. Però, home, és un porter que han seguit, ho ha explicat avui, ja fa pràcticament dos anys que el venen seguint. És a dir, que informes en tenen de sobres. Jo crec que pot respondre, i si respon, el Barça té porter per anys, perquè és molt jove. Després, si em preguntes què hauria fet jo, jo hauria apostat per Courtois, però perquè també és molt jove, perquè també crec que hi ha porter per anys amb Courtois, i perquè és un porter que ha demostrat ja qui és i què et pot donar i a part coneix de sobres la Lliga Espanyola.
Uh-huh. Gustavo.
Las porterías tienen medidas reglamentarias, pero me parece que desde que se fue, desde que anunció Víctor Valdés que se retiraba del Barça, pasó a convertirse en la portería más grande del mundo. ¿Sí? Yo coincido con Ferran. Si hubiese tenido que apostar, lo hacía por Courtois, que me parece que si en estos momentos no es ya el mejor portero del mundo, está muy 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 próximo a conseguirlo, ¿no? Pero vamos a confiar en la capacidad de Zubizarreta y vamos a esperar. Desearle toda la suerte a Ter Stegen.
El portero lo tendrá que acertar a Zubizarreta, ¿no? El portero sí, ¿no?
Me imagino que por lo menos esto debería aceptarlo.
Decías si nos recordabas que había parado un penalti a Messi en un partido Alemania-Argentina.
Exactamente. No sé si fue el año pasado en un amistoso que se jugó en Alemania. El portero titular había sido expulsado. Neuer estaba lesionado, entonces Ter Stegen actuaba como tercer portero. Apenas ingresó, le paró un penal a Messi. Hasta ahí fantástico, pero al cabo de unos minutos se comió un gol casi desde mitad de campo de Di María.
Una de cal y una de arena, ¿eh?
Sí.
Gustavo, como argentino, viendo cómo ha acabado Messi la temporada en el Barça y teniendo el Mundial ya a la vuelta de la esquina, los argentinos, ¿qué esperáis de Messi en el Mundial?
Mira, casualmente hoy escribía en la página web un artículo que se llama La mirada de Messi y hacía un poco un paralelismo.
Precioso, precioso.
Muchas gracias. Un paralelismo entre la situación de Messi actualmente en el Barcelona y en Argentina, ¿no? Y lo comparaba con cuando Messi jugaba en el Barça de la mano de Guardiola y lo hacía bastante mal en Argentina, ¿no? Yo creo que Messi tiene condiciones de sobra, es el mejor del mundo y compartirá podio con los más grandes de toda la historia, pero tiene una falencia, si se le podría llamar entre comillas, y es que dentro de su personalidad no está esto de ser líder, de ponerse el equipo al hombro cuando la situación es delicada o es no es la más conveniente, pero no me refiero a un partido en particular, sino cuando ya hay una dinámica de malos resultados, ¿no? Le pasaba con Argentina y tenía una explicación que era para mí mucho más sencilla de todos los argumentos que se tiraban por ahí, y es que en aquel momento en Argentina le tocó vivir la época del trío nefasto con Basile, Maradona y Batista, donde se trabajaba poco y se hablaba mucho, y Argentina no tenía una base sólida, ¿sí? Entonces sin una base sólida Messi no destacaba. Cuando llega Sabella, que puede gustar o no por su propuesta futbolística, Argentina cambia y Messi pasó de llevar dos años sin convertir un gol a ser el tercer máximo artillero en la historia de la selección argentina, solo superado me parece por Batistuta y no sé qué otro jugador. Entonces claro, eso lo que hace es reafirmar mi postura, ¿no? En la que Messi rinde cuando hay un trabajo sólido que se sabe bien acompañado y no rinde cuando la situación va cuando el caos es lo que reina, ¿no? Le pasó con Argentina y me parece que también le pasó en el último tiempo con el Tata Martino, que tendrá su grado de responsabilidad, pero también yo se lo achaco a la falta de capacidad de la directiva y la secretaria técnica para recondicionar un equipo que ja estava molt desgastado.
Ferran, ho té complicat Messi en aquest Mundial, perquè si ara arriba a la selecció argentina i fa un gran Mundial i se surt, sí, aquí molts culers s'emprenyaran, perquè guanyarà pes la teoria que s'ha estat reservant pel Mundial. En canvi, si al Mundial no li van bé les coses, Argentina el matarà. O sigui que ho té pelut per les dues bandes, Ferran, eh?
Sí, jo de les maneres... no soc tan optimista com que pugui fer un bon Mundial. sí que és cert que, com explicàvem, el Messi de Sabela no és el mateix Messi d'abans amb Argentina, però sí que és cert que jo l'he vist, sobretot en aquest tram final de temporada, malament.
Sí.
Sí, no és, jo no soc dels que pensa que s'estava reservant o que tenia por a lesionar-se pel Mundial, no. O sigui, jo el vaig veure sobretot els dos últims partits, eh? Si mirem els dos últims partits, que són dos partits en els quals els Barça ha jugat a la Lliga i eren pràcticament dues finals. El camp de l'Ells i el camp no contra l'Ells de Madrid, no és que Messi desaparegués. O sigui, Messi ho va intentar, més Messi va entrar molt en contacte amb la pilota. Vam veure moltes vegades que baixava pràcticament al mig del camp a buscar la pilota, intentava fer les jugades que abans li sortien i ara no li surten. Jo veig a Messi malament físicament i no crec que en 3-4 setmanes que falten perquè comenci el Mundial li doni a posar-se bé físicament. O sigui, jo crec que el Mundial de Messi d'Argentina no serà tan bo com s'espera, sobretot Argentina. Però sí que és cert que si finalment li surt un gran Mundial, doncs aquí rebrà pals. I després de les declaracions que jo no acabo d'entendre que fa quan arriba Argentina sobre si aquí se l'estima o no se l'estima, i si no se l'estima doncs no té cap problema amb el xat, tot just quan acaba de signar un nou contracte. Bé, moltes coses li passen pel cap.
Ahí hay un error, Gustavo, por parte de Leo Messi, o quizá un error por parte de la directiva del Barça, que no le obligó, entre comillas, a que después de firmar el contrato saliera en Barça TV o donde fuese diciendo que estaba contento. Entonces, no paran eso, llega a Argentina y no rehuye el decir lo que dijo.
A ver, yo sé que el entorno de Messi no está muy conforme, más allá de esta renovación que se firmó, con ciertas actitudes de esta junta, ¿sí? Se sentían en el mercado cuando fichó Neymar y los últimos meses del año pasado, y la sensación que tenía era que la situación había cambiado después de la renuncia de Sandro Rosell, ¿sí? Messi pasó de estar con un cartel de se puede vender a agarrarse a Messi para no tener un rechazo de los socios, ¿no? Yo incluso hoy me lo planteaba si no sería una buena posibilidad para él pensar en otros aires, ¿sí? Yo creo que lo que dijo no respondió con el cassette, como se solía decir antes, ¿sí? No fue una respuesta de estas que ya salen armadas, sino que lo pensó. Y lo pensó porque ya lo habló con su entorno y no me parecería extraño, ¿sí? Por la situación que terminó viviendo en Barcelona, donde a mí me da la sensación de que ya perdió los fueros que tenía, ¿sí? ya perdió la inmunidad diplomática, por decirlo de alguna forma.
Se llevaron un poquito.
Ahora va a estar en el centro de la diana, sí. Y si el Barça no consigue resultados a corto plazo o a mediano plazo, yo creo que se va a cargar mucho sobre la figura de Leo Messi, ¿no? Y a mí, por lo que yo sé, por lo que me cuentan, se llegó a hablar, y de forma muy seria en su círculo, que podría abandonar la disciplina del Fútbol Club Barcelona, esto más allá de la renovación que firmó.
Molt bé. Ho hem de deixar aquí. Gustavo Carrizo, gràcies per la visita.
Un placer.
Ferran Correas, un plaer, com sempre. Moltes gràcies, eh?
Brac Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor, perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Brac Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Brac Café arriba plenament al paladar més exigent. Brac Café. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Temps difícils, econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit. Perquè a Barnacrèdit poden ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barnacrèdit 93487-1324, 93487-1324, o visita la pàgina web barnacrèdit.com. I wish that I could.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Hola, soy Pau Gasol. Quedan 100 días para la Copa del Mundo España 2014. ¿Os lo vais a perder?
Compra ya tu entrada en entradas.com. El mejor baloncesto del mundo está en tus manos.
10 minuts i les 4 de la tarda i es va jugar la final de la Copa Catalunya. Empat a 0 entre Barça B i Espanyol B. El Barça s'abandona finalment per penals. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Mallori, bona tarda.
Està ahir a Montilivi. Després del partit, Eusebio va confirmar que es queda al Barça B.
Sí, el club li havia ofert la renovació i ell ha acceptat. Renovació any a any, com ha pogut confirmar la nostra companya Anaïs Martí. Eusebio li va posar veu a l'acord a la sala de premsa de Montilivi.
Sí. Sí, 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 sí. Yo se lo he comunicado al club, mi intención de continuar la temporada que viene. Entonces, a partir de ahí, pues los términos y la concreción de todo lo demás lo hablaremos más adelante, pero sí que el club me hizo la propuesta. Yo estoy encantado en este equipo, estoy muy contento y muy feliz de poder continuar una temporada más dirigiendo a este grupo de chavales que son fantásticos.
Eusebio seguirà al Barça B i a l'altra banqueta, Sergio González, que atenció, Quique, puja en terç per ser l'entrenador de l'Espanyol.
Sí, avui és l'aposta. Tot apunta que després de que opcions preferents hagin fallat, com Gémez o Pablo Sousa, i amb els dubtes que té portar un entrenador com Javi Gracia, que acaba de baixar a Osasuna, ara mateix guanya pes el que deies tu, el Sergio González, el gran Sergio, tècnic de l'Espanyol B des de la meitat d'aquesta temporada. Per Arnau pren decisions i en fa partícips al Joan Collet i a l'Iñaki Pérez de Arrilucé. Els tres van mantenir una xerrada ahir al pàrquing de Montilivi després d'haver quedat molt satisfets pel nivell de l'Espanyol B i del rendiment que el Sergio li ha tret a aquesta plantilla. Sergio, per cert, a la sala de premsa de Montilivi, va parlar de l'honor que li suposaria entrenar algun dia al primer equip.
Seria hablar por hablar, ¿no? Ojalá pues en algún momento determinado pues tuviera que tomar una decisión en ese aspecto, ¿no? La verdad que estoy muy contento de cómo me acogió el Español. Sé que bueno, que nunca ha dejado de ser mi casa, muy contento de volver a ella, muy contento de la oportunidad que me han dado de poder, bueno, entrenar al filial, muy muy contento, y ojalá pues en un futuro pues pueda ser candidato a entrenar al primer equipo. Bueno, la verdad que por mí sería un placer y bueno, y voy a trabajar para ello.
El club decidirà a les properes hores si Pere Arnau fa una roda de premsa demà o a principis de la propera setmana per posar-nos al dia de la planificació de la propera temporada. Avui, per cert, el club, l'Espanyol, ha fet oficial l'adeu de Joan Capdevila i Sibau Sabrosa.
Gràcies, Quique.
Adeu.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Albert, roda de premsa del president del Manresa, Josep Vives, missatge alarmant, el Manresa en risc de desaparèixer.
Sí, si fem cas al que ha explicat avui Josep Vives, situació molt delicada del conjunt del Bages. En realitat, avui Vives ha fet una roda de premsa per exposar el que ja va explicar fa uns dies a Esports Cope. El descens esportiu, doncs, se l'ha de sumar una delicada situació econòmica, han marxat alguns sponsors. Vives fa una estona.
El Manresa pot desaparèixer si no capitalitzem bé el club, i sobretot si, a més, això ens porta a estar en un escenari de la Lliga LEP. Perquè, esclar, estar a la Lliga LEP or sense estar capitalitzat, sense els recursos suficients i amb l'endeutament que arrosseguem, ara mateix a mi se'm fa molt difícil capir com podríem solucionar aquesta contingència.
La situació és que el club, com a requisit de l'ACB, ha d'estar el dia de pagaments a 15 de juny, el dia amb tots els estaments, és a dir, que es busquen 600.000 euros, aquesta és la xifra, i disposa de 3 setmanes al bàsquet Manresa, a la Bruixa d'Or Manresa. Tot això sense tenir clar què passarà amb el Burgos, que ha aconseguit l'ascens a la pista, l'ascens a la Lliga Endesa. Entenem que Manresa contemplen que no acabarà de materialitzar l'ascens als despatxos, i recordem també el deute que de per si arrossega la Bruixa d'Or Manresa, proper als 3 milions d'euros. Ara mateix, problema important.
Gràcies, Albert. Parlem ara de waterpolo. Hem de felicitar la gent de l'Atlètic Barceloneta, campions de Lliga una vegada més. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Bajori. Bona tarda. Se cumplió el pronóstico y el Barceloneta superó al Terrassa por un global de 3-0, consiguiendo el 14º título de Liga, noveno consecutivo. El equipo marinero ahora afrontará el reto de conseguir la Copa de Europa, que se juega el 29 de abril al 1 de junio en las piscinas Picornell en formato final 6. El jueves, el conjunto de la Barceloneta juega los cuartos de final contra el Brescia italiano. Por cierto, nosotros no olvidamos la Liga Femenina. El Sabadell ganó en la piscina del Mataró 6-10. Y si el próximo sábado gana el segundo partido en casa, en Can Llong, se proclamarán campeones de Liga.
Saludem al tècnic de l'Atlètic Barceloneta, el Xus Martín. Xus, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats, eh?
Vale, gràcies, gràcies.
Hem pogut celebrar-ho bé ja o què?
Bueno, ahir vam aconseguir el títol ahir per la nit, a última hora, i dic que, bueno, tenim que ja començar a pensar ja amb la Final 6 que tenim la setmana que ve, per la qual s'avorria una mica aquesta victòria, però ja començar a pensar ja amb el primer partit que tenim a Brescia a quarts de final.
Però hem fet una mica de superet o alguna cosa ahir o no?
Bueno, ahir no, perquè ja justament a la de Terrassa va acabar el partit molt tard, estava molt tancat, i bueno, segurament aquí el divendres pel matí, que fem la inauguració del Vila, doncs pues, estarem per fer una mica celebrar la victòria de la Lliga.
Molt bé, 3-0 davant del Terrassa per la via ràpida, eh?
Sí, la veritat és que era un dels objectius, sobretot per intentar descansar i preparar millor la Final 6 i no allargar la sèrie fins al cap de setmana, i bueno, en aquest sentit, pues, content perquè hem acabat, els jugadors poden descansar un parell de dies i a partir d'aquí ja començar a pensar en aquest objectiu, que és molt difícil.
A nivell personal, com senta primera temporada a l'Atlètic Barceloneta i aconseguir el títol de Lliga?
Home, doncs molt content, perquè aquesta temporada, doncs, a part de que hem guanyat tots els títols a nivell nacional, l'altre important és que aquest equip no ha perdut cap partit, hem aconseguit rotar la gent, jugar amb jugadors joves, i hem aconseguit guanyar tots els partits, i bueno, en aquest sentit molt content. I l'objectiu està clar, que és intentar, doncs, ara fer una Copa Europa, a veure si podem fer-ho molt bé, que ha sortit tot rodó, i intentar, pues, treure un altre títol.
Molt bé, Xus. Novena Lliga seguida de l'Atlètic Barceloneta. Van passant els anys, les plantilles van canviant, però l'hegemonia continua, eh?
Sí, la línia del club és molt clara. Estem treballant amb una línia que va començar fa temps, i en aquest sentit, pues, bueno, el club, el Julián, com el president, el Junt de Directiu, estan fent un esforç molt gran per aquest esport. I, bueno, és veritat que ha canviat d'entrenador, el Santi va tenir una trajectòria espectacular i ha deixat el posto per Estel, ja està per entrar jo de primer entrenador, i ja està ara director tècnic, però, bueno, la línia és la mateixa, continuem amb la mateixa filosofia, i en aquest sentit, pues, bueno, content perquè estan sortint les coses, i el club, l'aspiració és intentar, pues, assolir una Copa Europa algun any.
Clar, aquest és el gran somni, no? Un somni que bé, el teniu a les mans ja la propera setmana, però conscients de la complicació, no?
Sí, està clar que aquest any hi ha equips molt potents, que l'any passat va renunciar, i està clar que, bueno, són els 6 millors equips d'Europa, ha canviat el format, no s'ho fan al fort, sinó s'ho fan al 6, i això sí. Significa que hem de jugar uns quarts de final, molt complicats amb el Brescia i Itàlia, i bueno, a partir d'aquí intentar guanyar el primer partit per seguir vius a la competició.
Mm-hmm. Sent realistes, Xus, quantes possibilitats creus que teniu de superar aquesta primera ronda de quarts contra el Brescia?
Home, jo penso que estem al 50%. Som dos equips que estem molt igualats. Ells també han jugat al final de l'Scudetto amb el Pro Record, explicant les coses molt difícils. Hem vist bastant vídeos d'aquest equip i amb el que té el Guillermo Molina a les seves files. I és un equip que sap jugar i són molt ordenats, i bueno, tindrem que estar molt, molt concentrats. Penso que el que jugui millor s'emportarà el partit.
Molt bé, Xus. A veure si aquest somni, no només de l'Atlètic Barceloneta, jo diria que de tot el waterpolo català i espanyol, perquè són 19 anys des que el Club Natació Catalunya va aconseguir la Copa d'Europa, eh?
Sí, sí, són molts anys, i jo me'n recordo d'aquesta Copa Europa i que van guanyar. I la veritat és que bueno, a nivell internacional, pues, els equips són molt potents, a nivell de pressupost, pues, dupliquen en aquest sentit, i bueno, nosaltres estem fent un esforç molt gran per intentar competir amb aquesta gent, portem molts anys, i a poc a poc, bueno, estem allà, hem aconseguit aquest any a la fase regular el poder competir amb aquests equips, i ara, pues, intentarem, pues, el cap de setmana fer una bona Copa Europa i a veure si surten les coses i surt tot bé.
Molt bé, Xus Martín, tècnic de l'Atlètic Barceloneta, repeteixo, felicitats pel títol de Lliga, tota la sort del món per la Copa d'Europa, i ho seguim, de prop.
Bé, gràcies a vosaltres.
Il Superstar! All of these
lands across my... Potser els títols t'han ofegat. Potser Luis Enrique és capaç de tornar-te aquesta llum, aquesta fam de guanyar. Crec que tot culer ha de desitjar-te el millor, perquè sabem que algun dia s'acabarà. S'acabaran els arguments, les justificacions. S'acabarà Messi, però no ara. No encara. Jo crec, Ballori, que l'hauríem de fitxar de comentarista, de tertuliana. El Periódico de Catalunya, edició d'avui, dijous 22 de maig del 2014, cartes dels lectors... Signa Anaïs Martí, periodista de Castelldefels.
No, estic plorant, estic plorant.
Està molt bé, eh?
Escolta, coses que un se troba pel camí, mira, ves per on.
No, no, escolta, està escrit amb sentiment. Vull que l'Argentina faci un gran mundial. No, no, i esta chica lo vale.
Està molt bé la carta i està ben acompanyada d'una cançó molt maca.
Andreu Quesada, diposites la confiança en ell i surten aquesta.
Hauria de llegir ella directament.
Ah, és que aquestes coses s'assabenta una darrera hora, i passa el que passa. Escolta, Ballori, última hora,
Última hora.
Sap vostè que Manuel Neuer té una lesió amb la selecció alemanya? Doncs alerta, perquè la Federació Alemanya li ha dit a Ter Stegen que estigui alerta. Ah. Que estigui alerta, no fos cas que Neuer no arribés al Mundial. Ha parlat Johan Cruyff. Luis Enrique, sabemos su carácter, sabemos cómo piensa, es un chico que quiere que todo el mundo trabaje, que un día malo lo puede tener cualquiera, pero si haces tu trabajo y no perjudicas al equipo, das un poco más, pero no perjudicas. Ese es su pensamiento. Luis Enrique intentant traduir el cap i la filosofia futbolística de Luis Enrique. Potser Cruyff. És massa pel poble.
Està al Marroc, el Johan Cruyff.
Paraules d'avui sobre Luis Enrique.
Gràcies, Gil.
Adeu.
Gràcies, Oli.
A tu.
Seguim a la COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
Los príncipes de Asturias visitan hasta ahora la exposición del Greco en Toledo. Blanca María Pol.
Así están celebrando su décimo aniversario de boda. Decenas de personas esperan a que termine la visita para poder acercarse a ellos.